Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts, benvingudes a una nova edició d'Església d'Urgell. Com cada dijous, en aquest programa els oferim informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Farem un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al Bisbat. A l'espai reservat a l'entrevista hem convidat la Cristina Simó, guia interpretadora de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, perquè ens presenti, a través de les zones radiofòniques, el monestir de Santa Maria d'Àneu, del Pallars Sobirà. Mossèn Ramon Sàrries, el nostre col·laborador de la secció Preguntes que ens fem sobre, ens respondrà una pregunta que li passarem. Molt interessant. L'Àlex Alsina és a la tècnica, a la presentació i direcció, Maria Marín, qui els parla. De seguida ens hi posem. I comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a la diòcesi. L'Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d'Urgell ha pogut oferir de forma més condensada durant el curs 2020-2021 els dos cursos habituals, el curs bàsic de formació cristiana i el curs d'aprofundament. Dissabte dia 5 passat, l'arquebisbe, acompanyat de mossèn Antoni Elvira, director de l'escola, i de mossèn Emili Villegas, subdirector, van cloure els dos cursos. En aquell dia, el curs bàsic s'oferia el coneixement de les activitats que porta a terme la Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut, a càrrec de mossèn Ignasi Navarri, la germana Vici Lorenzo i mossèn Pere Morales, conciliari de l'Hospitalitat de Lourdes. I el curs d'aprofundiment cloïa un cicle d'història de l'Església a Catalunya, amb l'aportació de Joan Massa sobre la història del Principat d'Andorra. L'arquebisbe Joan Enric destacà el bon servei que ofereix l'Escola Diocesana de Formació Permanent als laics i consagrats. Felicitar l'organització i, sobretot, els participants que des de fa mesos, cada 15 dies, s'han anat unint online a les classes dels diversos especialistes. La Fundació Llar Cristiana Maria Maestre, fundació amb personalitat jurídica pròpia, va cedir l'any 2019 un local de la planta baixa de Casa Molines per a l'ús de l'Associació Espanyola contra el Càncer de la Seu d'Urgell. El passat dia 7 es va inaugurar oficialment el local amb un acte a la mateixa Casa Molines de la Seu d'Urgell, acte que va comptar amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, el president de la Fundació Llar Cristiana Maria Maestre, l'arquebisbe Vives, la Junta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, encapçalada pel seu president a la Seu d'Urgell, Zósimo González, i representants institucionals de la ciutat. L'Associació Espanyola contra el Càncer va destacar la voluntat de fer arribar als malalts de la comarca els serveis que ofereix: teràpies, massatges, acceptació, acompanyament de les famílies i els malalts, etc., a la Seu d'Urgell. Va informar també que aquesta és una necessitat a la comarca, ja que, segons es va informar a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, atén una mitjana de 50 nous casos de càncer a l'any i entre 25 i 30 necessiten quimioteràpia, havent-se de desplaçar a Lleida o Barcelona majoritàriament. Dilluns passat, dia 14, va tenir lloc l'Assemblea General de Càritas Andorrana, que fou presidida per l'arquebisbe i copríncep Joan Enric Vives, pel president delegat Amadeu Rocamora i el conciliari mossèn Ramon Sàrries, i on hi van participar els representants de les Càritas parroquials del Principat d'Andorra. L'assemblea, que fou precedida per la celebració de l'Eucaristia i on es destacà com Càritas Andorrana ha intentat estar sempre al costat dels més febles en la crisi sanitària del Covid-19, aportant ajudes específiques i acompanyament, com per exemple l'atenció als temporers amb roba i aliments o la distribució d'aliments de primera necessitat. En total, Càritas Andorrana ha ofert ajuda durant l'any 2020 a un total de 2.259 persones, 817 són residents i 1.442 temporers no residents. També s'hi presentà la memòria d'activitats del 2020. Tot seguit es van presentar i aprovar els comptes corresponents a l'exercici 2020, que fan que s'hagin invertit en els diferents programes d'atenció amb un resultat negatiu de l'exercici 2020 de 251.443,33 €. Finalment, i tal com determinen els estatuts de Càritas Andorrana, l'Assemblea va acordar proposar a l'arquebisbe renovar com a vicepresidenta de Càritas Andorrana Canòlic Baró i la presidenta de la Comissió d'Administració de Béns de Càritas Andorrana, Maria Soldevila. També es va proposar en César García perquè entri a formar part de la Junta com a responsable de les relacions internacionals en substitució del Francesc Mora, a qui l'arquebisbe i copríncep volgué agrair els seus 12 anys formant part de la Junta de Càritas Andorrana, primer com a vicepresident i, posteriorment, com a responsable de les relacions internacionals de Càritas Andorrana envers Càritas Europa i altres organismes. Un cop més, a Església d'Urgell, volem recollir, en aquest espai nostre de l'entrevista, una obra arquitectònica de molt valor cultural i religiós. Avui visitarem, a través de les ones radiofòniques, el monestir de Santa Maria d'Àneu, situat al terme municipal de la Guingueta d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. Hem convidat perquè ens hi faci la visita Cristina Simó, que és guia interpretadora de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. La saludem via telemàtica. Bona nit, Cristina, i moltíssimes gràcies per fer-nos de guia d'aquesta obra monumental.
Bona nit a vosaltres. Gràcies.
T'ho agraïm molt que siguis aquí amb nosaltres. Doncs, com sempre, s'ha de començar pel començament, no? Si et sembla, ens fas una presentació del monestir o monument, des de quan apareix documentat, l'ubicació, etc.
Doncs sí, bé, és un edifici que té molta polèmica i com una mica d'embolic i de misteri, en certa manera. Aleshores, el primer document és del segle IX, però potser si excavéssim trobaríem coses com més antigues. I en realitat hi ha com confusió fins i tot respecte al nom, perquè a vegades surt com a Santa Deodata i a vegades surt com a Santa Maria. Està situat al mig de la plana d'Esterri d'Àneu, al terme municipal de la Guingueta, i realment és una mica misteriós perquè és un edifici molt gran que alguns diuen que ha sigut monestir benedictí, però que a partir d'un cert moment es pensa que potser és el deganat al centre de les parròquies de Valls d'Àneu, i en un altre moment es considera que hi ha hagut una col·legiata d'agustins. Vull dir que realment té una història i en certa manera també intervé en política. Apareix en la política comtal. Val?
Sí.
I...
D'acord.
Digues.
Com ha anat evolucionant al llarg del temps fins avui dia?
Clar, tenim aquesta presència important. A més, probablement era propietària de bastantes terres. Era una institució rica, fos la que fos, i com que el deganat de Valls d'Àneu es considera que ha tingut un estatus especial a dins del bisbat, potser això es dirigia des d'aquí. I per altra banda, doncs, com a mínim hi ha un comte que vol, que l'usurpa, en certa manera, perquè, clar, té rendes. I després... la seva dona, que és la comtessa Llúcia, la restitueix. I potser aquí, potser aquí comencés la seva carrera eclesiàstica Ot, el fill que acabarà sent bisbe d'Urgell, i que és una institució que està molt envoltada d'història i de la que realment, per exemple, si sabéssim, poguéssim entendre els edificis que hi devia haver-hi al costat o poguéssim entendre tots els misteris que hi ha en els murs, en sabríem més, però no és fàcil.
Sí,
té una
sí.
estructura, segurament al principi, pel que es pot veure ara, o si més no, a partir del segle XI, té una estructura molt clàssica de romànic llombard, però d'això gairebé que només em queda l'absis central i algunes finestres de doble esqueixada. I després hi ha unes grans reformes, probablement a principis del XVI, i això li dona un aspecte impressionant perquè és un sol espai, és un espai diàfan tot ell, molt gran, perquè li afegeixen probablement uns metres a oest, amb uns arcs de diafragma enormes, i segurament en període barroc hi afegeixen el cor i unes galeries laterals altes, amb la qual cosa és un espai totalment sorprenent que no t'imagines abans d'entrar.
Bé, que parlaves de que és un edifici molt gran. Com és concretament i quines característiques, exteriors, interiors, pintures, murs, absis, etcètera? Ens ho pots explicar,
sí.
Sisplau?
Té sí. Més o menys una trentena de metres de llargada.
Sí?
L'alçada no te la sé dir exactament, però és molt, molt alta. És que és molt gran, impressiona molt quan arribes allà. I és això, que en els murs, per exemple, veus el mur sud, veus una porta alta que potser comunicava amb dependències cap a aquella banda i que allà no hi hagués dependències de la comunitat eclesiàstica que visqués allà. Al mur nord veus clarament, amb allò i l'absis central, que és el que ha quedat, pots deduir bastant clarament l'estructura de tres naus de l'església en període llombard, tot i que no, segurament no hi ha un sol programa d'obres, tampoc, en aquell període. Clar, el terra allà és molt inestable i segurament l'església trontolla moltes vegades perquè està a damunt d'un antic estany d'origen glacial. Amb el qual, clar, doncs han hagut d'anar apuntalant
sí.
Ha anat evolucionant. Que sapiguem, no ha sigut mai parròquia, potser ha sigut el centre del deganat, potser ha sigut l'església d'aquesta comunitat d'agustins i actualment és el santuari de Santa Maria d'Àneu. I és des d'on potser fa quants segles s'hi fa un aplec de totes les valls el dia 1 de maig, de tots els pobles de la vall. I aleshores, si vols, un parell de coses sobre les pintures, perquè
sí, clar.
Són
digues.
Molt espectaculars. A l'absis central, a una restauració de ja fa anys, va ser el primer lloc on es van posar unes reproduccions de pintures romàniques fetes en paper gel, que és aquest sistema com d'empaparar, per entendre'ns, amb una foto, en comptes de fer una còpia a mà, s'empapera, en certa manera, l'absis amb aquestes pintures. Aquestes pintures que es consideren del taller del mestre de Pedret i que, en certa manera, estan molt relacionades amb les del proper monestir de Sant Pere del Burgal, perquè són del mateix taller i potser tinguin aquesta vinculació històrica a través de Llúcia, però no se sap segur, i tenen la singularitat que normalment comencem a llegir les pintures per damunt, per la conca absidal. En aquest cas, els entesos recomanen començar per baix, on hi ha quatre rodes de foc que representen el carro de foc de Yahvé, que està envoltat. Això és descrit segons una profecia d'Ezequiel. És una cosa molt... Barreja Antic i Nou Testament, és una cosa molt, molt impressionant. Hi ha dos personatges com agenollats, que es diu que són Isaías i Elías. Elías va pujar al cel amb el carro de foc de Yahvé. I hi han pintats dos enormes serafins de tres parells d'ales cadascun, impressionants, amb les lletres SCS al seu voltant, perquè, segons diu Ezequiel, estan lloant, estan cridant Sanctus, 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 i posen unes tenalles amb una brasa a la boca dels profetes perquè els purifiquen. I, com que Elías pujarà dalt al cel, això és el que ens ajunta amb la part de damunt de les pintures a la conca absidal, on hi ha una majestat Maria, impressionant. Hi ha una Mare de Déu de la qual veiem molt poc, però que havia de ser molt, és molt gran, perquè li veiem els peus i li veiem el cap, amb el nen assegut que devia estar mirant al públic i del qual només es veuen els dits que estaven aint. Aquesta escena és una adoració dels Reis Mags, perquè té a costat i costat els Reis Mags, i al costat, a dreta i esquerra dels Reis Mags, tenim Sant Miquel i Sant Gabriel, els dos arcàngels, vestits de manera molt bizantina i que porten el Petitius i el Postulatius, que estan com a advocats de la humanitat allà posats. I a sota d'un d'ells, a la dreta d'un dels serafins, a la dreta de tot, tindríem l'arcàngel Sant Rafael, és a dir, que els tenim els tres allà, i a l'esquerra de tot, de la conca, no de la conca, sinó de la part del registre baix del cilindre, el semicilindre, tenim dos donants, el que es considera que són dos comitents sobre els quals hi ha molta especulació de qui podrien ser. El de damunt és més jove i va vestit de sacerdot, el de sota porta barba, per tant, probablement és més gran i podria ser un diaca, no se sap ben bé, cap dels dos porta nimba, i tenen una intenció de retrat que realment fa pensar són els comitents. Però, clar, a partir d'aquí hi ha especular sobre qui són. Això de pintar els comitents vius és molt particular d'aquí, a més. El Morgal també ho tenim.
Cristina, tu diries que les pintures és el més atractiu, el més important del monument?
Ostres, realment són un impacte, eh? Jo no et sabria dir exactament si és el més important, perquè de fet ja t'emportes una sorpresa al moment que obres la porta i entres, perquè de fora no et pots imaginar aquell espai. I són excepcionals dins del romànic català, és veritat. El que passa que, de fet, és que tot l'edifici, la història, l'entorn i aquestes pintures són un impacte, són una sorpresa.
Bé, doncs, ens hauries de convidar amb la teva explicació d'ara, perquè jo et demanaria si està obert al públic, si es pot visitar, si es pot visitar amb guia, ens hauries de convidar a visitar-lo i engrescar per anar-lo a visitar. Aquest estiu, per exemple, que se suposa que estarà obert tot.
A l'estiu, sí, esperem, sí, sí. Tant. Del 15 de juliol al 31 d'agost hi haurà un horari regular que s'anuncia al web de l'Ecomuseu i també en el catàleg, esperem, de Catalunya Sacra, un servei d'obertura i un servei de visites guiades. Pots entrar només amb el servei d'obertura o pots agafar la visita guiada. La visita guiada està inclosa dintre del que en diem la ruta o l'experiència del joc de dames, que inclou Sant Pere del Burgal, Santa Maria d'Àneu i el castell de València d'Àneu, i que explica la història també amb les dones i a través de les dones. I, clar, perquè tenim Llúcia aquí, tenim Llúcia de la Marca pintada al Burgal i que potser va intervenir també en aquesta església. I aquesta ruta de les tres ja és com molt impactant. I si només pots anar a Santa Maria d'Àneu, de veritat, que te n'aniràs amb... Ostres, com has obert una porta al passat, realment, jo crec.
Amb l'experiència que teniu vosaltres d'anys passats, realment hi va gent a visitar-lo a l'estiu, clar, és el període en què més visites. Sí?
És un lloc on s'hi va molt, també, per la raó que a peu és un passeig des d'Esterri, i molta gent passeja fins allà, des d'Esterri. I, clar, aquell edifici crida l'atenció, perquè tot i que té al costat un edifici com una espècie de mas agro-ramader, ostres, allò et demana esquerra, dimonis, és. És a dir, que sí, com que és un lloc de molt fàcil accés, és pla, és un quart d'hora des d'Esterri, sí, sí que hi va gent, sí, sí? I tant.
Molt
i tant,
bé.
Sí.
Ens vol dir alguna cosa més d'aquest monument?
O... Bé, que realment, que us convidem a venir, és un lloc... Jo penso que conèixer la història, a més de conèixer la natura d'aquí, és el que et fa entendre el lloc on estàs. I Santa Maria d'Àneu i els altres edificis del Joc de Dames, realment, és que et porten al segle XI i, de fet, a tota la història del comtat de Pallars, que aniria del IX al 15, no? I és una manera també d'entendre el paisatge, encara que sembli
Clar que sí.
que està molt lluny, però no, no és així, no? I, bueno, és la idea realment d'anar-te'n d'aquí havent entès una mica, perquè és que en tot és molt difícil, jo ho entenc tampoc tot, havent entès on has estat, a Valls d'Àneu.
Sí. Molt bé, doncs, Cristina Simó, guia interpretadora de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. T'agraïm moltíssim que hagis fet l'esforç via telemàtica, perquè les circumstàncies així ens obliguen a fer-ho, i t'agraïm de debò tot el que ens has explicat, molts èxits, i esperem que aquest estiu us visiti molta gent.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-m'ho explicar.
Clar que sí. Una abraçada, Cristina. A reveure.
Igualment.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Ja apropant-nos cap al final del programa, ens manca per escoltar una resposta a una de les preguntes de la nostra secció, preguntes que ens fem sobre, i volem passar-la al nostre col·laborador, mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia i també és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Agraïdíssims, bona nit, mossèn Sàrries, que sigui
aquí. Bona nit. Bona nit.
Doncs la pregunta que tenim per a vostè és que la Torre de Babel, que es parli, què és, què significa, etc.
La Torre de Babel. Que no perdem de vista que el poble d'Israel va estar deportat a Babilònia. Això no ho perdem de vista. Llavors, que una gran afició en Babilònia no li tenien. Més aviat, una certa aversió. Vale. A Babilònia existien unes torres altes, escalonades, anomenades zigurats. Cas, se'n veuen, se'n troben aquestes. Eren habitualment una expressió de la religiositat del poble. Els babilonis estaven orgullosos d'aquests zigurats i, segons les llegendes, amb ells volien arribar fins al cel. Aquest pensament el recullen el text bíblic. L'autor de la Bíblia vol crear un relat que diem etiològic. Etiològic vol dir que explique un fet, una causa, un fet. Un relat etiològic explica aquest fet. En aquest cas concret, el fet de la diversitat de llengües que existeixen en el món. Per què hi ha diversitat de llengües en el món? I llavors la Bíblia ens dirà, i el moment en què només n'hi havia una de llengua. Ara, es va crear tal confusió, llavors adonem-nos que el relat de la Torre de Babel és posterior al diluvi, on tots els pobles de la Terra haurien tingut un mateix origen, altra vegada amb Noé i la seva família, per tant, torna a ser un tornar a començar. I llavors l'autor bíblic llegeix aquest fet dins d'aquesta teologia, diguem, monoteïsta d'un sol Déu, que en vam parlar el dia del diluvi. La dispersió dels pobles és un mal provocat per la supèrbia dels homes. Torna el pecat de l'home, com amb el diluvi. El món perd la unitat a causa de l'orgull. Llavors, el relat aquí, d'alguna manera, és desautoritzar o desacreditar els babilonis, que les seves torres es anomenaven zigurats, Babilu, de qui entreuen el nom de Babilu, la porta de Déu, volien arribar fins a Déu, Babilu, i la Bíblia els anomena Babel, que vol dir confusió. Quan la Bíblia juga amb el nom de Babilònia, Babilu, que donaven els babilonis a les seves torres, arribar cap a Déu, diu, arriba Déu. Què heu d'arribar a Déu, home? Vosaltres no Babilo, Babel, que és confusió. Tant és un relat, d'alguna manera, per desautoritzar, desacreditar els babilonis. Ells havien estat deportats a Babilònia, i després, quan torneu, ja s'espavilarem. Diu, Babel, Babilos, portes al cel, vosaltres que sou Babel, és la confusió, la dispersió. És un relat sigui, inspirant-se les torres de Babilònia per explicar la dispersió de llengües que hi ha a la humanitat. L'orgull dels homes, l'altivesa dels homes, dispersa. No és germana, sinó que dispersa. Punt. Torre de Babel.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta resposta, mossèn Ramon Sàrries, i contem amb vostè per una altra ocasió.
I tant, sí.
Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
I per avui donem per acabat Església d'Urgell. Els hem ofert notícies de la diòcesi i també una interessant entrevista sobre el monestir de Santa Maria d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb la Cristina Simó. I mossèn Ramon Sàrries ens ha respost la pregunta que li hem passat sobre la Torre de Babel. Si ho desitgen, ens agradarà retrobar-los dijous vinent en la sintonia de Ràdio Estel i en aquest programa Església d'Urgell. Salutacions cordials de l'Àlex Alsina, que ha tingut cura de la part tècnica, i de Maria Marín, qui els parla en la producció, presentació i direcció del programa. Un cop més, els recordem i preguem que tinguin cura de la salut. I, finalment, que acabin de passar una bona setmana. Adéu-siau.